Amb moltes ganes entomem la secció cinematogràfica que ens acosta cada divendres quinzenalment al Freddy Contreras. Ben tornat.
Què tal? Bon dia.
Escolta, estem estrenant estiu i és un moment en què punxa una mica el cinema, la qualitat, sí que hi ha estrenes familiars, però no ens podem pas queixar, déu-n'hi-do. I em deies que has fet un cop d'ull a la setmana vinent i també estàs prou content.
Sí, 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 perquè... Bueno, perquè, clar, vosaltres no ho sabeu, no? Però jo quan vaig començar la secció una altra vegada amb la Sílvia li vaig dir, ostres, Sílvia, és que a vegades, com que haig de venir quinzenalment, no?, cada dues setmanes, dic, ostres, és que a vegades hi ha setmanes que el cine no m'acompanya, no? Que
confessions, les... confessions davant de micro, sí que m'ho vas dir, sí.
Ara, sempre aneu al cine, eh?, i que sempre hi haurà algun estreno per algú. Això sempre, no? Però, almenys a mi, pel meu gust, pensava que poder no... Les pel·lícules que em tocaven no
que
eren tan sucoses, no?
Que t'havien tocat setmanes dolentes, vaja.
Sí, però crec que sóc una mica dramàtic i que no era del tot així.
I ara, descobrireu d'aquí una estoneta quan anem a tafanejar la cartellera que hi ha molt bones pel·lis per gaudir. Però comencem parlant de taquilla. Bones notícies.
Sí, bé, jo com a científic sabeu que m'agrada portar números i com a friqui doncs, del cine encara més, no? Llavors, què passa? Portem un any molt fluix, no? Vam tenir Dune al març, no?, que va fer, sí que va fer més taquilla, vam arribar als 700 milions a nivell mundial, però cap pel·lícula fins ara havia arribat als 1.000 milions, no?, a la taquilla mundial. I clar, això era... una mica preocupant, no? Perquè sempre teníem les estrenes de Marvel que acostumaven a donar-nos bons números de taquilla, teníem alguna bomba, no? Com l'any passat, literalment vam tenir Oppenheimer o vam tenir Barbie, no?, que ens van acompanyar. I clar, aquest any no passava, estàvem preocupats, no?, fins que ve Pixar. Pixar portava molts mals anys amb estrenes directament a la plataforma de Disney, de streaming, punxant l'any passat o fa dos anys amb Lightyear, amb polèmiques, no?, si el petó entre dues dones havia afectat a la taquilla o no, i ve aquest any, ens porta Inside Out 2, aquesta, la seqüela d'aquesta gran pel·lícula que em sembla que ve 9 anys més tard que l'original, i que ja portem 1.100 milions, per tant...
I ho peta.
Ho està petant.
I tothom està encantat amb la pel·lícula.
S'ha d'anar a veure, eh? Jo l'he vista.
Ho tinc pendent, en tinc moltes ganes, eh? Em va agradar molt la primera, fa
doncs
una pila
d'anys. Aquesta... No, clar, jo sé, o més o menys amb la gent que parlo així una mica més... Bueno, que ja té canalla, no?, que la primera va veure que la seva,
el seu infant
era més petitó, més petitona...
I ara són adolescents.
I clar, llavors encaixa perfectament...
Com la nena de la pel·li.
Exacte. No sé si això és una estratègia de Pixar, si ho va fer expressament o no.
Ah,
si,
podria ser, no?
Si ho buscava...
Fidelitzant aquell públic infantil que ara és adolescent.
Clar, no sé si això... Perquè, clar, Disney, quan veu una pel·lícula que fa diners, de seguida es vol treure la seqüela. Clar, no sé si això encaixa amb la...
T'haig de dir que la meva adolescent m'ha dit «Mama, ja hem d'anar». I això és inèdit. Per tant, si hi ha estratègia, n'ha sabut Pixar-hi molt.
Clar, i llavors, clar, si això ho traduïm a Vilafranca, doncs també ha passat doncs, que el Kubrick ha tingut un gran número d'espectadors i espectadores, no? De fet, haig de dir que jo la setmana passada vaig voler anar a veure Inside Out 2 al Pixar, al Kubrick, i no vaig poder entrar. No? Perquè jo també sóc molt feliç, vaig anar directament a la sessió de dimecres passat a les 7.
En català, en castellà?
En català. No, aquesta em sembla que era en castellà. L'anterior havia sigut en català i no vaig poder entrar. Vam dir al cine que em van dir a veure.
Has pecat d'innocent,
sí,
aquí, eh?
Exacte, no? I llavors, molt feliç, llavors li vaig preguntar al projeccionista del Kubrick, amb salutacions amb el Cesc, el nostre Alfredo particular, no?, del cinema Paradiso Kubrick, i em va dir que havien passat 2.700 persones pel Kubrick per veure Inside Out 2, en els dos idiomes, no sé si en versió original també hi és, i clar, estan contentíssims, han arribat a una xifra semblant a Barbie, en espectadors i en menys temps. Per tant, enormes notícies...
Boníssima, no? Sí.
I què va passar, també?
La setmana passada.
Va, i s'estrena La casa en flames, la nova pel·lícula de Dani de la Orden, el director, no?, de Barcelona nit d'estiu i d'hivern, però, clar, també té Emma Vilarassau capitanejant aquesta pel·lícula i també ens ha fet 800 espectadors i espectadores al Kubrick. Per tant, són unes dates que estem parlant de 3.500 persones en una setmana al Kubrick. Per tant,
felicitacions. I ho ha petat arreu del país, també.
Sí, l'heu d'anar a veure, també, Emma Vilarassau. No? Sí, recordo que fa un parell de setmanes parlàvem de Belén Rueda, no?, com a actriu espanyola per antonomàcia. Jo crec que aquí tenim Emma Vilarassau, que està...
fent de matriarca, no?, d'una família pija.
Sí, clar. És, el director deia problemes de pijos, no? Clar, a l'Empordà, no? Podia, els problemes des d'allà es veuen diferent, amb una caseta, amb piscina, i el mar davant, però també és una pel·lícula que val molt la pena, amb, també amb secundaris de luxe, així que, no?, Clara Segura també, el San Juan, l'Enric Auqué, per tant, també és una pel·lícula que val molt la pena.
Doncs ens alegrem que la taquilla remunti i que hi hagin ganes de veure cinema, i mira, en aquest cas, una de les dues és cinema en català i cinema fet a casa.
Exacte.
Fa 24 anys, Ridley Scott ho petava amb Gladiator.
Gladiator, guanyadora de no sé quants Oscars, no? Sentim aquesta banda sonora i recordem a Russell Crowe amb la mà, no?, amb els camps aquells de no sé si era de blat o el que fos. Què passa? Doncs fa un parell o tres d'anys es va dir que farien Gladiator 2 amb Ridley Scott amb més de 80, no sé, 4, 5 anys, per tant, un senyor gran. Què passa? Ridley Scott sempre ha tingut un ritme molt enèrgic, molt, és un director prolífic que no ha parat de fer pel·lícules.
Amb unes quantes sagues que li han funcionat.
Exacte. L'any passat ens va entregar Napoleon, que com a pel·lícula a mi em va justejar una miqueta, però sí que de tot el mèrit, no?, que una persona vulgui fer una pel·li històrica amb aquest pressupost i amb aquestes batalles que tenia Napoleon, va punxar taquilla, però bueno. Llavors, què passa? Perquè és notícia de Gladiator 2, perquè han sortit les primeres imatges i són, realment són espectaculars.
Filtrades o oficials?
Oficials, oficials. Va la història de Gladiator 2, per posar en situació, va del nen de Lucius, que sortia a Gladiator 1 i que s'ha fet gran, i per alguns problemes va haver d'anar cap a Àfrica i allà el van detenir i l'han posat com a gladiador, no? Per tant, tenim una història, jo crec que una mica semblant al que era Gladiator 1, si més no, no? Aquest que s'ha de tornar gladiador per obligació, però bé, es veu que la producció és increïble. Tenim a Paul Mescal, no?, aquest actor que ara està una mica de revelació, no?, està molt en el cinema indi i aquesta és la seva primera superproducció. I després també tenim a Pedro Pascal, no?, que Pedro Pascal, qui no coneix a Pedro Pascal, i a més ara està a la sopa. I sobretot tenim a Connie Nielsen, que ja sortia a la primera pel·lícula fent de mare de Lucius, no?, aquest protagonista, i ara tornarà com a mare de Lucius una altra vegada, aquesta dona que també està impecable. I podeu veure aquestes imatges a internet, al Twitter, estan corrent com a pólvora.
Per veure la peli ens haurem d'esperar fins al 15 de novembre.
Correcte, però crec que s'ha d'anar a veure si més no què ens ha portat Ridley Scott.
Ho farem. Que no havíem passat de bones estones amb Regreso al Futuro i Michael J. Fox.
Exacte, no? És també pel·lícula clàssica que, no, el jovent dels 80, no?, va créixer amb aquestes pel·lícules emocionant-se, imaginant. Michael J. Fox, per desgràcia, no?, fa anys li van detectar Parkinson i ell segueix bastant actiu, no?, segueix fent aparicions públiques, ha fet una sèrie també, i com li anava, la sèrie anava de com ell vivia la malaltia, també amb clau d'humor, no?, sempre amb aquest positivisme. S'ha seguit veient, no?, amb Christopher Lloyd, el Doc de Regreso al Futuro, vull dir, anat apareixent. I per què és notícia aquesta setmana? És una tonteria, però a mi em va fer molta gràcia, no? Es veu, jo no ho sabia, que té una gran amistat amb Chris Martin, el cantant de Coldplay, i per sorpresa, a un festival que es diu Glastonbury, no?, que es fa al Regne Unit,
em sembla. El Regne Unit és mític, sí, sí.
Pues jo no el coneixia, em sap greu, poder, ignorància. Pues, per sorpresa de tot el públic, un públic entregadíssim i una, no sé quin lloc és, però està a petar, vull dir, hi havia molta, molta, molta gent, doncs surt Michael J. Fox amb cadira de rodes i amb una guitarra i es va posar a cantar la cançó mítica de Coldplay, Fix You, i el cantant li va dedicar unes paraules meravelloses, i és simplement una escena que us volia comentar, us volia compartir perquè la mireu, ho poseu al YouTube.
Dura pocs segons.
Sí, són com a molt 3 minuts mentre ell toca, i crec que pèls de punta, no?, i com ens demostra que tot i les adversitats de la vida, no?, podem seguir amb la nostra passió, i mentre també tinguis bones amistats, no?, pots seguir endavant.
És tot un exemple de vida i de constància i de positivisme, Michael J. Fox.
Exacte.
Que es veuen les dificultats, no les amaga, però tot i així ell puja dalt de l'escenari i toca a la guitarra aquesta cançó amb Coldplay.
Exacte, jo crec que és important no amagar-les, no? Que veure aquesta realitat, no? Que no sempre és... O sigui, no sempre la vida és fantàstica, encara que siguis famós, i crec que és important i és una bona lliçó de vida.
Clar, venint de Hollywood encara té més valor,
més
no?
Més mèrit, totalment.
I acabem parlant de Torrente. Quin canvi, de registre?
Sí, també positivitat total, no? Bona actitud. Notícia de Torrente. A Santiago Segura ha dit que vol tornar a fer una altra Torrente, que ja la té escrita, s'ha dit Torrente Presidente, i diu que no la vol treure encara, diu, perquè hi ha... Diu que el personatge de Torrente, no?, neix com una sàtira, un personatge estereotipat i estripat expressament, no?, feixista, alcohòlic...
Masclista...
Tot, sí, tots els istes
dolents... Sí, bosso,
és ell, no?, és el personatge de Torrente. Diu Santiago Segura que ara massa gent estaria d'acord amb el personatge de Torrente i que per això es diu que no la vol treure, tot i que... No sé, Santiago Segura tampoc és un personatge que a mi em doni gaire confiança, no? Com a referent per treure tots aquests istes que estàvem...
És un atxa del màrqueting, eh? Si ha deixat anar la notícia ara, ho té calculadíssim.
Però alguna cosa, no? Ara el Santiago Segura ens té una saga de pel·lícules familiars...
La del Padre no hay más que uno, sí.
Una mica justetes, no? Però segueix, vull dir, és l'exponent de cinema familiar... ara d'Espanya, vull dir, qui ho hagués dit, no?
Ho peta a taquilla cada vegada.
Sí, vull dir, ara aquest estiu ens en ve un altre, així que Santiago Segura per rato, i aquí, doncs, per qui li agrada Torrente, doncs també té aquesta notícia de que sembla ser que l'any que ve o el 26 s'estrenarà una nova pel·lícula.
Torrente Presidente, la sisena. Calia...
Té coletilla, eh? Sona bé, eh? Torrente Presidente.
Això és veritat, rima, sí, sí. Va, anem a tafanejar la cartellera, les estrenes d'aquest cap de setmana... Comencem amb la que ho petarà segur, segur, a taquilla.
Que és Gru 4.
Interrompre la jubilació per derrotar en Maxim Lemau.
I ara què?
Falta combustible.
Sempre hi ha algun problema. És que no em puc concentrar mai a fer el mal i pau.
Introdueixi la targeta i retiri-la ràpidament. No l'ha llegit? No pot ser.
L'ha retirat ràpidament? Sí, sí, més ràpid no puc ser. Ah.
Alguns us preguntareu per què sou aquí.
Què?
Ens calen voluntaris. Els felicito, senyors. Vosaltres sereu els primers de provar el Super Serum perquè us transformeu en agents d'elit amb poders i capacitats o pot ser que exploteu. Senyores i senyors, la nova...
I aquí tenim els Mega Minions que surten d'aquesta maquineta a Gru 4. Què ens expliques?
Va, a veure, si algú pot trencar aquesta gran taquilla que està fent Inside Out 2, és el Gru i els seus Minions, no? Gru 4, per tant, estem parlant que hi ha 3 pel·lícules abans del Gru i 2 dels Minions, per tant, coneixem els personatges perfectament.
I... Els estimem, malgrat tot.
Sí, sí, no? Vull dir, jo crec que la primera Gru era molt interessant, era molt divertida, era fresca, no? Presentava els Minions. Clar, doncs estem a una altra història del Gru, ja no ens sorprèn, el Gru és pare. No?
Estirant el xiclet.
Exacte. Bueno, és una altra història entretinguda, és molt d'estiu, crec. És una pel·lícula de quan faci molta calor i no sabeu què fer amb la canalla. Jo crec que anem al cine a veure Gru i al final és riure, no? Anem a riure, poder no cal pensar gaire el que ens estan explicant. i a veure amb quina tonteria ens sorprenen els Minions, no? És una mica, crec que les pel·lícules de Gru ja venen això, d'entretenir sense gaire pensament, sense gaire dificultat, i al final crec que funcionen.
Segur que ho petarà taquilla. El Freddy és benèvol perquè els crítics, més crítics, han dit que són com 5 pel·lícules entaforades a pressió en una hora i mitja, que són episodis autoconclusius, perquè hi ha aquestes 5 històries diferents units de forma fràgil, que no acaba de quallar. Una altra que sí, és una seqüela en pilot automàtic feta amb la llei del mínim esforç. Però, com deia el Freddy, estimem els Minions i anem a riure amb ells i a passar una bona estona.
No cal pensar tant. Els crítics, a vegades, també sembla que estiguin dintre de la seva bombolla. I si no ho critiquen, sembla que no siguin guais, no? Que no siguin bons crítics. Per tant, abandonem-los. Al final, no hi ha millor crítica que la que es fa ho mateix, no? I sobretot, com escoltàvem en tràiler, està en català, doblada en català, per tant, és important també, no?, donar projecció al cinema en català, encara que no sigui català propi, no?, però sí que el doblatge és important. I per tant, doncs, també...
Anem a veure Gru 4.
Exacte.
També podem riure amb una altra pel·lícula.
Amb Mala persona.
Hoy os quiero hablar de la moral. De cómo una vida se puede torcer cuando nos desviamos del camino correcto.
Suerte tengo yo con mi Pepe.
Doña Luisa,
yo le ayudo.
Alubias de mi bar, para que coma algo con sustancia.
¡Que me vas a abrir la cabeza!
Lo sabía. Es que soy una crack.
¿Qué pasa, doctora?
Nada, que tienes un tumor cerebral. Es terminal, ¿eh? No hay nada que hacer.
¿Cómo que no hay nada que hacer?
Bueno, pues eso, que te mueres. Estamos hablando de unos meses.
Yo me moriría si te perdiera.
No quiero que venga nadie a mi entierro. Te necesito, Juanjo.
¿A mí para qué?
Que me odien antes de que me muera, para que no sufran. Quiero ser malo. Muy malo.
Te voy a convertir en un auténtico cabrón.
El primer paso para ser mala persona. Olvida tus principios.
Ni se te ocurra poner el acento, ¿eh?
Es que es esdrújula.
Segundo paso, ser un delincuente.
Echa la vieja, Pepe. Por favor, hombre.
Tranquilo, que verás que se aparta.
Pero si se ha tirado, Pepe.
¿Qué me has hecho con el dedo?
El siguiente paso, destruir tu matrimonio.
¿Y esta quién es?
Es Ramona, la nueva camarera.
¿Eh? Aquest Bonifaci, que acaba convertint-se en una mala persona, és Arturo Valls.
Sí, una altra... una pel·lícula de comèdia espanyola. Jo ets a dir que la comèdia espanyola em fa gràcia. És un tipus de cine que... Bueno, jo li dic tipus de cine, no? Que és per... Bueno, distreu, no? Llavors aquí, doncs, com bé deies, tenim aquest noi, en Pepe, no? L'Arturo Valls... que li diagnostiquen un càncer terminal i llavors vol ser una mala persona per no passar-ho tan malament, no? Bueno, és una història que l'hem sentit alguna vegada ja, també, però crec que aquí la gràcia és l'Arturo Valls, perquè com a actor a mi em fa gràcia, vull dir, com a presentador i actor és un noi que té el seu carisma i els xistes els encadena bé, no?
I agrada.
Exacte, no? Fa bon paper. Després tenim a Malena Alterio, no?, que ve després de guanyar un Goya, aquesta actriu que la recordareu per La que se avecina o Aquí no hay quien viva. I clar, fan aquesta dupla que jo crec que és la gràcia de la pel·lícula, no? Veure'ls ells dos, que com dos actors de comèdia, si més no la Malena, no? Va néixer a la comèdia, crec. Doncs és la gran atracció de la pel·lícula. Després la història també una mica la podem passar més per alt. Segurament riurem, ens farà gràcia. També hi haurà el moment emotiu. I serà una pel·lícula també per distracció pura, no? També molt d'estiu.
Interessant, diuen, lleugera i divertida faula sobre el bé i el mal. Una altra història.
Killboy.
Este soy yo, enfrentándome a una ejecución televisada a manos de las mascotas de unos cereales. No es mi mejor día, pero voy a hablaros de un día aún peor. El día que los Van Der Koy mataron a mi familia... Y a mí me dejaron sordo-mudo. Por eso tracé un plan por pasos. Paso 1. Darme una voz interior. Paso 2. Hacerme más fuerte. Y paso 3. Formar un equipo. La misión es...
Què en saps de Killboy?
Killboy, jo us explico, jo crec que ha nascut una mena de gènere. No sé si ha nascut ara, pròximament, no? Però sí que fa anys que hi ha un gènere que es diu un contra tots. No? Que va iniciar Keanu Reeves amb la seva John Wick, no? Que era, li donaven una excusa per anar carregant-se moltes persones de maneres molt boges, no? I de maneres molt, molt sanguinàries, no? I que la pel·lícula es basava en això, una hora i mitja d'acció pura.
Acció trepidant, pura i dura.
Ben rodada, tot s'ha de dir, però amb un argument molt minso, no? Recordem que Keanu Reeves es va posar a matar gent perquè li van matar el gos. Vull dir, evidentment, sí, no s'ha de matar un gos, no? Però vull dir, era l'excusa de la pel·lícula.
Sí, sí, és veritat.
I llavors han anat sortint moltes pel·lícules, no? Ha sortit Atòmica, amb Charlize Theron, ha sortit el Nobody, em sembla que es deia, amb el Bob Odenkirk. Va sortir Monkey Man aquest any amb Dave Patel, no? Una pel·lícula índia que també anava del mateix. I ara, doncs, surt Killboy amb Bill Skarsgård, que fa d'un noi sormut, que això també és interessant, no? Que li donguin aquesta capa nova al personatge principal, però al final la pel·lícula del que va és de que aquest noi va tenir problemes amb una mena de família, una dinastia de famílies mafioses, i se les ha de carregar perquè es van matar tota la seva família, no? Per tant, veiem que l'argument és molt senzillet, però que anem a veure, doncs, això, no? Acció ben rodada, i aquí sí que es veu que han passat una mica la comèdia, no? Que la pel·lícula ja no es pren en sèrio a ella mateixa, i que podria haver agafat un to una mica James Gunn, no? Que tot i tenir escenes d'acció molt fortes, et va colant xistes, o simplement...
Això està bé.
O les morts ja, si veieu el tràiler, ja veieu que les morts ja és un xiste en si, no? Que cau un martell a sobre el cap d'un altre, oh, ja tenim un mort més, no?
111 minuts d'acció trepidant amb un Bill Skarsgård que brilla a les seqüències d'acció que el noi s'hi deixa la pell. I una última recomanació.
En Tierra de Santos y Pecadores.
Dimbar Murphy. Tendré algo más para ti en una semana.
¿A cuántas personas has matado en total?
Perdí la cuenta. Hace mucho.
Aquesta és la que jo escollo, perquè hi ha Liam Neeson, que em pot.
Clar, Liam Neeson, un gran actor, que també fa uns anys es va passar al gènere d'acció, amb, no sé si amb 60, o amb 60 anys va estrenar Venganza, i ja des de llavors no ha parat de fer pel·lícules d'acció, no? I aquí doncs, tenim un altre, tenim Liam Neeson a Irlanda del Nord als anys 70, per tant, temps convulsos, assassí retirat, però venen problemes al poble i llavors s'estima a aquesta gent del poble i no vol que tinguin aquests problemes. Llavors decideix si es torna a posar a matar, si torna a la seva vida fosca, o passa desapercebut i a veure què passa amb els habitants del poble. Història d'acció amb Liam Neeson, per tant... Vull dir, no necessitem més, crec.
Adeu, no, i tant que no. Un Liam Neeson que diuen que està en la seva salsa, però que la resta d'actors secundaris també l'acompanyen, i de quina manera. Thriller dramàtic, diu Fotogrames, amb aires de western crepuscular, que podria haver protagonitzat el mateix Clint Eastwood als anys 90.
I torna el rei Joffrey Baratheon de Joc de Trons com a dolent. Bueno, aquí no sé si torna com a dolent, però torna perquè havia deixat l'actuació pel seu paper.
Però diuen per tant... que costa d'identificar.
Sí, perquè s'ha deixat grenyes, està curiós. Però bueno, torna, no? No ho volia fer.
Ben tornat. Freddy, moltes gràcies, bon cap de setmana.
A vosaltres, bon cap de setmana.